Ràdio Estel comença Àngels.
Els serveis socials de Sant Joan de Déu destaquen pels esforços cap a nous models d'atenció a persones sense llar, per exemple, amb un enfocament innovador i especialitzat en col·lectius vulnerables, com ara persones en situació irregular, joves o dones grans. Per exemple, un dels elements més destacats és la transformació del Centre Hort de la Vila, un espai que promou la convivència intergeneracional, ajudant a combatre la soledat no desitjada. També s'ha iniciat, per exemple, el programa Maya, centrat en la protecció de dones sense llar, incloent espais segurs per a dones grans, com dèiem, i altres col·lectius vulnerables. Aquesta aposta per la innovació social i l'atenció especialitzada reflecteix el compromís d'aquesta entitat per donar resposta a les necessitats emergents de les persones sense llar, concretament. Hi ha molts matisos i avui els coneixerem una mica més. Reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels. Amb Rafa Sanahuja.
Vinga, abans posem en marxa, aprofitem els minuts que tenim. Us donem la bona tarda a totes i a tots. Aquest és el sisè capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats. És la naturalesa d'aquest programa. Persones i entitats que treballen per al tercer sector social. I ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla Rafa Sanahuja a la redacció i locució, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al control tècnic i muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels. Tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Avui abordarem un tema crucial, l'accés a l'habitatge i el suport a les persones en situació de vulnerabilitat, un clàssic d'aquest programa, malauradament. Parlarem del programa Ínsula, una iniciativa en què els seus 5 primers anys ha aconseguit proporcionar habitatge social i acompanyament a persones i famílies en risc d'exclusió residencial. Aquest projecte està liderat per la Fundació Sant Joan de Déu en col·laboració amb altres entitats socials. Ara coneixerem més detalls. A més, també us presentarem altres aspectes destacats de la memòria 2023 de Sant Joan de Déu que reflecteix el seu compromís amb l'atenció a col·lectius especialment vulnerables com les dones grans, els joves i les persones sense llar, com us deia abans. Per tenir més detalls ja podem saludar el Javi Prieto. Ell és director de l'àrea d'atenció a persones de l'obra social Sant Joan de Déu. Javi, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Per venir fins aquí, per estar a Ràdio Estel i per parlar-nos de tota la tasca que feu. Mira, la primera pregunta, no sé si ens podries explicar breument en què consisteix aquest projecte que jo esmentava, que jo crec que és una de les vostres grans tasques, no? Troballes, invents, no sé com definir-lo, i quin ha estat el seu impacte des de la seva creació al 2019?
Bueno, al 2019, durant... Primer, m'agradaria, si em permets, contextualitzar una mica,
i tant, perquè i tant.
A Sant Joan de Déu Serveis Socials el que... fem, no?, que és acompanyar persones i crear oportunitats perquè puguin recuperar-se, perquè puguin tenir una vida, un propòsit vital. Portem molts anys enfocats i amb la ferma creença de que perquè una persona que està al carrer es pugui recuperar, necessita viure en un lloc.
Sí.
L'atenció social a les persones sense llar o sense sostre, en aquesta situació, sempre ha ofert un espai perquè puguin recuperar-se. Normalment eren albergues o refugis, no? on la mirada del servei que se'ls oferia era una mirada d'una cobertura temporal de les necessitats més bàsiques i d'alguna manera aquestes persones, millor o pitjor, moltes d'elles podien sortir endavant. Els últims anys, el context social i sobretot econòmic s'ha endurit. Cada vegada.
I tant. I en aquest programa ho hem tractat molts cops.
Sí, sí. O sigui, això és una realitat que no és que afecti només a les persones que estan en situació de sense llar. És una situació que afecta a moltíssimes persones. La diferència moltes vegades està en el fil que separa el poder disposar d'un espai que et puguis permetre econòmicament o no. Abans, jo recordo que i l'altre dia ho comentava amb companys i companyes, que parlàvem de que, bueno, nosaltres tenim companys a la feina que tenen dificultats per trobar un habitatge de lloguer, no?
Home, i tant, sí, sí.
Llavors parlàvem de com els nostres pares, amb un nivell d'estudis inferior, uh-huh, havien aconseguit pagar-se
un pis,
inclús molts tenien la segona residència.
Home, i tant.
O un apartament.
És el meu cas, eh? Meus pares, pis pagat i segona residència.
I era gent obrera. O sigui, no parlem...
Sí.
Gent que treballava.
Exacte, no parlem d'un físic quàntic que treballa a la NASA.
O un que havia fet fortuna amb un pelotazo com
no. Passara, no? Gent que treballava moltes hores, segurament, no? Es podia treballar molt, però amb treballs senzills, molts cops.
I actualment, moltes de nosaltres, les passem dures per poder pagar la casa on vivim.
M'agrada, eh? aquest regat que t'has fet a tu mateix.
Sí, sí.
Però està claríssim el que vols dir. Sí, sí. I clar, això són persones que tenim la sort de tenir una situació regularitzada, de tenir segurament una xarxa familiar que també ens pot ajudar en un moment donat, com a mínim no et sent sols, i que estàs integrat, podríem dir, en la societat. Clar, en aquest cas, vosaltres tracteu en situacions molt, molt, molt més dures.
Totalment. I a part, hem de tenir en compte que nosaltres sentim que tenim accés a drets. Perquè tenim un habitatge, perquè podem anar al metge...
Sí.
Quan tu a aquesta situació que totes estem patint incorpores altres elements com pot ser la salut mental, pot ser que has patit situacions de violència a casa per part del teu marit o del teu company i has hagut de marxar perquè no et peguin, bàsicament, o han hagut dones que han hagut de decidir entre rebre cops a casa o viure al carrer, perquè si marxaven de casa no tenien
res.
Sostenir-se.
Exacte.
Llavors, arrel de dir, bueno, com podem fer perquè aquestes persones realment puguin recuperar-se, perquè no és una qüestió de que tu puguis dir una persona necessita 30 dies. A lo millor una persona en 30 dies d'atenció recupera, altra necessitarà per salut mental o per necessitats formatives, necessitarà 6 mesos, un altre un any. Llavors, el 2007 vam iniciar l'atenció fora dels centres residencials, molt enfocada a una atenció dins de la comunitat, fent que la gent visqui en habitatges com el teu, com el meu, com el del senyor que passa pel carrer. I això ens va fer veure que l'habitatge, més enllà de ser una finalitat vital que totes tenim, de dir, bueno, necessitem un habitatge per desenvolupar-nos, també era una eina per l'acompanyament d'aquestes persones. És a dir, l'habitatge nosaltres no l'enfoquem com una finalitat en si mateixa, o sigui, no som proveïdors d'habitatge, però sí que és una eina molt important per la recuperació de les persones perquè disposen d'un espai que els hi permet enfocar-se en tot allò que els hi permetrà en el futur tenir una vida més segura, més digna, més que els hi permeti l'autodeterminació, el prendre decisions, afavorir la seva autonomia, no? El creixement de l'autonomia. I aquí vam començar. El 2007 va ser la llavor de tot. Això va començar atenent a homes sols, no? Aquesta imatge del sensellarisme que totes tenim al cap, no? Que és la del senyor que està sol al carrer, que va buscant-se la vida, que dorm a espais o que està sent atès pels serveis municipals. I el projecte vam veure que els resultats que ens donava l'atenció en habitatges, tot i que eren processos d'atenció més llargs, era més efectiva. La gent trobava una feina, la gent podia optar a una alternativa de residencial pròpia, a una habitació, a un habitatge. Inclús aquest temps permetia recuperar les relacions familiars que s'havien deteriorat per comportaments o per addiccions o pel que sigui, s'havia fet una trencadissa familiar, i aquest temps els hi permetia recuperar aquestes relacions, sortir de la solitud, molts poder tornar a casa. I el 2019 el que va passar és que vam fer una reflexió estratègica i vam decidir incorporar altres situacions molt frapants, de molta vulnerabilitat, com era la de les famílies monomarentals. Dones soles amb fills que s'havien d'afrontar a un mercat de l'habitatge molt crític i que, a més, laboralment estaven precaritzades. I, a més, tenien moltes dificultats de conciliació de la vida familiar i,
Clar.
Perquè són dones soles. I exacte, quan diem soles, tenen els seus fills, que els hi fan estar soles, però no tenen una xarxa de suport en moltes ocasions. Llavors, no tenen les iaies, que nosaltres tenim perquè cuidem dels nostres fills.
Sí, la xarxa familiar, ja comentàvem. Sí,
exacte.
Sí, soles.
Llavors, moltes dones que estan soles amb els fills es troben amb la tessitura d'haver de triar entre treballar i cuidar els meus fills. I si no treballo no tinc ingressos, i si no tinc ingressos no puc tenir un habitatge o no puc, no? I les prestacions socials moltes vegades no t'arriba per pagar tot el que necessites.
Uh-huh.
Aquí va néixer, de voler cobrir la necessitat de les famílies de mares amb fills soles. I vam replicar el model que estàvem fent amb persones soles, però incorporant altres elements com que les famílies poguessin disposar d'un contracte de lloguer, que ens va ajudar molt la Fundació Mambrer per això,
uh-huh,
i nosaltres oferíem un contracte d'acompanyament social, així que separàvem i podíem veure realment si havia un problema de manteniment de l'habitatge, és a dir, si aquestes persones no, o aquestes famílies no estaven en un habitatge perquè no el pagaven, o sigui, perquè no tenien una consciència del compromís del pagament d'aquest habitatge,
sí,
o per si no el mantenien en condicions i les acabàvem desnonant. Però vam veure que no, que elles, amb un contracte vinculat d'habitatge i on el pagament d'aquest lloguer era proporcional a la seva renda, que no era una quantitat fixa, sinó que era un tant per cent, elles complien amb els seus compromisos. I, a més, gestionaven la diferència, que no era gaire, per menjar a casa, per tenir cura dels seus fills, no? Llavors, uh-huh, veies que estabilitzar el tema residencial en un habitatge permetia a les mares fer de mares, no fer inventos o fer malabars i desatendre els fills perquè puguin sobreviure. Així, aquest projecte, una de les claus d'aquest projecte és l'aliança que es va fer per poder-ho tirar endavant.
Uh-huh.
Llavors, aquest projecte es va tirar endavant gràcies a Fundació Mambrer, a Càritas, a Fundació Formació i Treball i, bueno, i Sant Joan de Déu Serveis Socials, no?
Sí.
Aquesta clau està en que ens vam unir quatre entitats que cadascuna d'elles aportava un espai de coneixement i especialització en aquest acompanyament social. Llavors, Fundació Mambrer, el seu rol és el de la captació d'habitatge, busquen habitatge, l'adequen perquè puguin viure famílies, i fan tot l'acompanyament en el cobrament del lloguer, en els subministres, etcètera, etcètera, no?
Uh-huh.
Formació i Treball acompanya les mares en tot el procés formatiu i, a més, en tot el procés d'inserció a l'empresa, tant ordinària com empreses que puguin haver amb un caire més social, no? Una sensibilitat més social, que vulguin incorporar persones vulnerables a les seves plantilles. I Càritas ofereix suport psicològic i suport jurídic. I Sant Joan de Déu Serveis Socials, que no em puc deixar les companyes...
Home, no, clar, evidentment.
Són les que fan la coordinació de tot aquest entramat. Nosaltres som els que estem amb les famílies per poder identificar amb elles què és el que poden necessitar, quin suport poden... No totes necessiten suport formatiu, no totes necessiten suport psicològic, però, a més, les impulsem cap a la comunitat, fent tot el tema de arrelament en el territori on viuen.
Abans de començar fora de micro, Javier em deia, bueno, a veure si m'has explicat, no? Una mica, no vull... Escolta, t'he fet una pregunta, eh?
I m'ho has
explicat absolutament tot.
Ja ho sento.
Però encara... I el temps vola a la ràdio. I, sí, sí.
Hòstia, sí.
Perdó. No passa res. A mi m'encanta perquè no t'he interromput perquè és que realment el discurs era perfecte. Has explicat aquest projecte de manera perfecta i amb un sentit, com dir-te, molt didàctic. Tinc tres preguntes per contestar molt més breument abans d'acabar.
Gràcies.
Insula ha permès que una vintena de persones superin, no, segons tinc les dades, aquesta exclusió residencial. Són moltes o poques?
Mira, és més del 60% de les persones que s'han atès en aquest projecte.
Uh-huh.
Llavors, són moltes. Uh-huh. Són moltes donades al context i les dificultats que hi ha.
Uh-huh.
Ens agradaria que fos més, perquè això és una mica com els accidents de trànsit, que l'ideal és que no hi hagi cap, no?
Uh-huh.
Però arribar al 60% és una dada significativa perquè són mares soles amb fills.
Uh-huh. Altra pregunta. Tu has parlat d'aquest conglomerat d'entitats que m'ho estaves explicant i la meva ment una mica friqui pensava, són los Vengadores, el Thor treu el martell, el Capitán América l'escut, és a dir, entre tots lluiteu, cadascú posant la seva experiència, el seu talent, perquè es pugui fer justícia, no? Podríem dir-lo així. Llavors, és fantàstic. Ho hem vist molts cops en aquest programa. Les sinergies entre entitats que remeu cap al tercer sector social. L'administració què? L'administració oficial. Les entitats oficials. Recolzen? Tenen molt a millorar? Com ho sentiu en aquest sentit?
Recolzen. Les administracions... Jo, per exemple, nosaltres treballem i aquests habitatges d'aquest projecte estan en diferents municipis de l'àrea metropolitana. Mm-hmm. Hi ha municipis que tenen una sensibilitat més evident, gràcies, cap a les situacions de sensellarisme. Mm-hmm. Hi ha altres que ho segmenten i a lo millor si parlen de famílies no parlen de famílies sense habitatge, sinó que parlen de famílies en genèric, però al final són famílies que si no estiguessin ateses estarien al carrer. I al final, però mira, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona és un ajuntament que fa uns esforços ingents per l'atenció a la persona sense llar. Sí, totalment. I jo et diria que coneixent experiències europees i experiències a nivell nacional és un dels ajuntaments que més fa per les persones sense llar. El que passa que com començàvem aquesta conversa, hi ha factors que no depenen exclusivament d'una administració local, que depenen de tots i de totes. I quan dic tots i totes, l'exclusió social no és només la persona que té una addicció, la persona... No és una qüestió de culpa, aquí. És una qüestió de possibilitats i d'oportunitats. Llavors, l'administració local i l'administració pública ha d'oferir oportunitats, especialment pensant en la gent més vulnerable. Si es fa habitatge social, i aquest habitatge social, per poder accedir, es posa un barem d'una renta, tota la gent que no tingui renda no podrà accedir a habitatge social. Però tota aquesta gent és la que més ho necessita. Llavors, ja nosaltres podem treballar amb les altres entitats, però nosaltres no podem generar habitatge. Nosaltres no podem canviar les condicions laborals. Nosaltres no podem donar papers a les persones indocumentades. I aquests tres factors, per exemple, són generadors de persones en situació de sense llar.
Ja per acabar, Javier, i per fes-me un titular respecte a la memòria del 2023, que és la que doncs, ara teniu ja completa. No? Un titular respecte a la vostra tasca com a obra social de Sant Joan de Déu respecte a les persones sense llar. Què en destacaries?
Jo del 2023 et destacaria el compromís i la lluita de l'equip professional que tenim, de totes les professionals i tots els professionals que treballen directament amb les persones que tenem, perquè portem uns anys des de la pandèmia on el context s'ha endurit moltíssim. Les possibilitats de les persones són menors, les possibilitats de les entitats són també menors, perquè tot és molt més complex, i la situació de les persones, evidentment, no millorarà sola. I els professionals lluiten cada dia amb persones que estan atenent i que no saben on dir-los que podran dormir d'aquí un temps. I això és molt dur. O gent que s'ha tret la vida mentre la tenien. En processos mentre l'estàs atenent, però gent que està sent atesa s'ha tret la vida per no veure un futur. I això és el que jo destacaria del 2023. El compromís i la potència dels professionals que treballen a Sant Joan de Déu i a altres entitats del tercer sector.
Doncs segur que el Javi Prieto, que és director de l'àrea d'atenció a persones de l'obra social Sant Joan de Déu, té molt a veure també en aquest compromís i tot el vostre equip humà, evidentment que segur que suma. Ha estat un plaer, Javi, tenir-te aquí a l'estudi i que ens parlis amb tanta eloqüència, tanta passió i amb tanta clarividència d'aquestes problemàtiques que molts cops queden una mica invisibilitzades, si em permet, dins de la nostra voràgine, però que hi ha molts casos molt dramàtics i que s'han de impulsar i tractar. Moltes gràcies per venir i
gràcies a vosaltres.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Tal com diu la cançó Camins de Sopa de Cabra, sovint les persones més vulnerables es troben davant d'aquests camins incerts, plens de reptes i de solitud. Però gràcies a iniciatives com el programa Ínsula de Sant Joan de Déu i tota la seva obra social, aquests camins no s'han de fer sols. A través de l'acompanyament social i l'accés a un habitatge digne, es crea aquesta xarxa de suport que ajuda a superar l'exclusió i a caminar cap a un futur millor i més digne. Així ho hem fet palès avui en aquest programa. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana. Adéu-siau. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar. Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.